Mira, amb Gerard Ballén.
Bona nit, 10:15, benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest dijous 28 de desembre del 2023, dia de Sants Innocents i Innocentades a tot arreu. I també, sí, també en el món de l'esport, és un d'aquells dies que si algú baixa de l'or, i més ara amb les xarxes socials, potser li han colat alguna notícia falsa, allò que també anomenem com a fake news. S'ha d'anar amb compte, en qualsevol cas, ara de seguida ho posarem tot en ordre i repassarem les notícies del dia de l'actualitat esportiva. Tot plegat avui que fa una setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va emetre la seva sentència sobre el monopoli de la UEFA i la FIFA en el món del futbol. Doncs bé, d'aquí a uns minuts entrevistarem un dels principals assessors jurídics de la Superliga i l'artífex de la llei Bosman, l'advocat belga Jean-Louis Dupont, que parlarà per primera vegada en un mitjà de comunicació des que va sortir la sentència i també des que se sap que la UEFA, en les últimes hores, ha demanat una rectificació del comunicat de premsa que va fer el tribunal. Li preguntarem, lògicament, per aquesta i d'altres qüestions. D'aquí a uns minuts, com dic, Jean-Louis Dupont, aquí al Tu Diràs. I ho comentarem tot plegat en temps de tertúlia amb el Joan Poquí, el Francesc Latorre i l'Àlex Pintanel. Avui que, per cert, Robert Lewandowski, el davanter del Barça, ha avançat un dia la seva tornada als entrenaments. Curiosament, l'endemà de l'arribada de Vitor Roque a Barcelona, Lewandowski s'ha plantat una altra vegada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Recordo que l'equip s'hi torna a posar demà. Demà a la tarda, primer entrenament de l'equip de Xavi Hernández després de les festes nadalenques. Tot i això, insisteixo, el polonès ja s'ha deixat veure avui pel gimnàs de la ciutat esportiva Joan Gamper. De fet, ell mateix ho ha fet públic a través del seu Instagram. Qui s'ha entrenat també després de les vacances de Nadal és el Girona. El colíder de la Lliga ho ha fet amb Sigankov, recuperat de les molèsties que el van apartar dels últims dos partits de Lliga, i sense Couto i Estuani, amb permís per reincorporar-se demà a l'activitat. Demà, per cert, entrenament de portes obertes a Montilivi durant tot el matí, amb activitats lúdiques i concursos. Els socis tenen l'entrada gratuïta. I qui també s'ha tornat a entrenar avui, aquesta tarda, ha estat l'Espanyol, que demà també obrirà les portes del seu entrenament a tots els seus aficionats. Demà, per tant, dia des de portes obertes a Montilivi i dia de portes obertes a l'Stage Front Stadium a partir de 10:45 del matí amb aquest entrenament de l'Espanyol. Més coses. Notícia important al Betis. Isco ha ampliat el seu contracte amb el club andalús fins al 2027. És un dels moviments oficials més sonats del dia. L'altra és una retirada, la del porter Diego López, de 42 anys. Estava sense equip des que va deixar el Rayo el passat estiu i aquest matí, en un col·loqui organitzat pel mitjà gallec El Progreso, ha confirmat que ha penjat els guants. Qui va ser, recordo, exporter del Real Madrid, va substituir Iker Casillas a la porteria després que Mourinho assegués el capità madridista, i va ser també jugador i capità de l'Espanyol ja en els seus últims anys com a porter, entre d'altres equips. Ha estat a d'altres equips, per exemple, el Rayo. Aquest estiu va deixar el Rayo Vallecano, des d'aleshores estava sense equip, ara diu que vol preparar-se per ser entrenador. I Anglaterra continua el carrusel de partits en aquesta època de l'any. Avui n'hi havia dos. Un, que ja s'ha jugat, atenció al resultat, Brighton 4, Tottenham 2, el Brighton, que guanyava 4-0 contra l'equip de Postecoglou, ha acabat guanyant 4-2. El partit, res, acaba de finalitzar ara mateix. Si aquest resultat us sorprèn, atenció al resultat parcial que hi ha a l'Emirates Stadium. A punt d'arribar al quart d'hora de la segona part, Arsenal 0, West Ham 2. Està perdent l'equip d'Arteta, que fins ara era líder de la competició. Amb aquest resultat ho deixaria de ser el nou líder en acabar la 19a jornada, i per tant, això vol dir també al final de la primera volta, seria el Liverpool amb 42 punts. L'Arsenal, si perd, es quedaria amb 40 punts, un més que l'Aston Villa, que és tercer i que en té 39. Recordo que tanca la zona Champions al City amb 37, el City que té encara un partit pendent i que de recuperar-lo, per exemple, es tornaria a col·locar a només 2 punts del Liverpool, que seria el líder. Queda, insisteixo, però mitja hora. L'Emirates Stadium pot passar de tot. L'Arsenal està atacant. Arsenal 0, West Ham 2. El Tottenham amb aquesta derrota, la d'avui contra el Brighton, queda 5è amb 36 punts i es despenja una mica més del campionat de la Premier League. I a l'Aràbia Saudita, una notícia curiosa durant el dia d'avui, està rebent una allau de crítiques l'exdavanter del Real Madrid, Karim Benzema. Tant és així que s'ha tancat el seu compte d'Instagram després que el seu equip perdés ahir 2-5 contra l'Al-Nassr, on hi juga Cristiano Ronaldo. Benzema porta 12 gols en 20 partits, però el seu equip, candidat a priori a lluitar pel títol, és 6è a 22 punts del líder. I és que l'esport no s'atura. Avui, per exemple, també teníem bàsquet aquesta nit. 2 partits de la penúltima jornada de la primera volta de la Lliga CB. 2 partits importants en la lluita per la Copa, en la qual hi estan implicats, recordo, el Baxi Manresa, el Joventut de Badalona i també el Bàsquet Girona, tot i que és que dels 3 potser és qui té menys possibilitats ara mateix de ser a la Copa del Rei. Recordo que el Barça ja hi és, tot i que no té assegurat ser cap de sèrie després de la derrota ahir a Màlaga. Però eren 2 partits importants. Com han acabat aquests partits, Mònica Aguilar? Bona nit.
Bona nit. Doncs el primer...
Un moment, que no t'escoltem. A veure, ara sí. 1, 2, 3.
Ara sí?
Ara em sembla que sí. A veure, Víctor Valero, si podem pujar al micròfon de la Mònica Aguilar. Ara sí?
Sí, bona nit.
Ara sí,
ara
veus?
Sí.
A la tercera.
Perfecte. Doncs el primer d'aquests partits, el que enfrontava el Saragossa i el Morabanc Andorra, ha acabat amb victòria per 72 a 76 a favor dels andorrans. Per tant, una derrota dels aragonesos que pràcticament diuen adeu a les opcions d'entrar a la Copa i que afavoreix, per tant, els interessos dels catalans en aquesta lluita per accedir-hi. No hi ha hagut la mateixa sort en l'altre partit, el Tenerife, que s'ha imposat a la pista del Granada clarament amb un resultat de 68 a 80. En aquest cas, un resultat que posa pressió al Baxi Manresa i al Joventut de Badalona de cara al partit que jugarà demà al Nou Congost a partir de 8:45 del vespre.
Per tant, un bon resultat pels equips catalans, aquesta derrota del Saragossa que pràcticament ja el deixa sense opcions d'anar a la Copa, i un mal resultat, la victòria del Tenerife a la pista de Granada. El Tenerife que es col·loca amb 8 victòries, a més té un bon average, té una bona diferència de punts, per tant serà un rival per aquests equips que vulguin acabar entre els 8 primers la primera volta i que per tant vulguin ser a la fase final de la Copa del Rei. Recordo demà al Nou Congost Manresa-Penya a partir de 8:45 del vespre. I també avui ha començat l'última jornada de la primera volta de l'Eurolliga. Amb quins resultats destacats, Mònica?
Doncs el primer de tot, la victòria molt i molt patida del Real Madrid a la pista de l'ASVEL Villarban per 76 a 77. Els blancs, líders d'aquesta fase regular, han hagut de suar de valent i remuntar gràcies a un gran últim quart per acabar guanyant d'un punt a la pista de l'últim classificat. I destacar també dels partits d'avui el triomf del Virtus Bolonia sobre el Partizan per 75 a 77, que el fa ocupar provisionalment la segona posició, que fins ara era del Barça. De la seva banda, el València Bàsquet ha perdut contra el Bayern de Múnich per 85 a 84 i també ha caigut el Baskonia a la pista de l'Olimpia de Milà per 76 a 67.
I qui continua guanyant és el Fenerbahçe de Šarūnas Jasikevičius. Es va estrenar a la banqueta ara fa 4 partits. Doncs bé, ha jugat 4 partits d'Eurolliga, Jasikevičius, entrenant al Fenerbahçe, i els ha guanyat tots 4. 10 victòries a només una del Barça, que això sí ha de jugar demà, a partir de les 9 de la nit, Mònaco-Barça, en directe a RAC+1, pista complicada pels de Roger Grimau, que si guanyen recuperarien aquesta segona posició que, com ara ens deia la Mònica, de moment és per la Virtus de Bolonya. Al tram final del programa, per cert, parlarem de bàsquet amb l'Artau Pasqual, perquè hi ha un equip, els Detroit Pistons, que porten 27 derrotes consecutives a l'NBA. 27. És el rècord en una sola temporada, és una cosa mai vista, i li preguntarem a l'Artau què carai està passant amb la que és una de les franquícies històriques de la millor lliga de bàsquet del món. Tot plegat en un dia en el qual la selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 7 a 5 en l'últim test abans de l'europeu d'Eindhoven, que comença la setmana que ve, i també en el qual s'ha presentat el partit de les estrelles de l'hoquei català, que jugarà aquest dissabte a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní. La cita agafa el relleu del tradicional Nadal sobre rodes i enfrontarà la selecció catalana dirigida per Jordi Camps contra l'All-Star, un combinat d'estrelles de l'Hockey Lliga dirigit pel tècnic del Reus Deportiu Jordi Garcia. Clar, com que la majoria de jugadors importants de l'Hockey Lliga són catalans, sembla que només n'hi ha 3 d'aquest partit que no seran catalans. És a dir, que a l'All-Star també hi haurà jugadors catalans que el formaran. Aquest partit a 4:45 del vespre dissabte. Deu minuts per sobre de 11:15 de la nit, una pausa i de seguida aquí el Tu Diràs, Jean-Louis Dupont, l'advocat belga que l'any 95 va canviar el futbol tal i com el coneixem amb la llei Bosman i que ara també s'ha implicat amb el procés judicial entre la Superliga i la UEFA.
Tu Diràs, amb Gerard Ballet.
Nit de Nadal a casa dels teus oncles, Nadal al poble, nit de Cap d'Any a la teva ciutat amb els teus amics. Perquè hi ha moltes raons per moure't aquestes festes, el millor regal que et podem fer des de BP és continuar donant-te fins a 20 cèntims per litre de descompte en els teus proveïments de carburant amb l'app Mi BP perquè passis Nadal amb els teus. Descarrega't l'app Mi BP i continua estalviant per Nadal. Consulta'n les condicions a mibp.es.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb fins al 40% de descompte. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés, a la botiga web i app. Feliç 2024.
Des de Car House Volkswagen, us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Car House Volkswagen us desitja bon Nadal.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Dos minuts i 3:15 de la nit, us recordo que regalar és estimar, i regalar també és compartir. Comparteix la passió per MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest Nadal regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya dels dies 24, 25 i 26 de maig del 2024. I ara, i només fins al 5 de gener, pots comprar l'abonament de 3 dies de pelús i Tribuna G amb un 20% de descompte. No t'ho pensis més i compra ja les teves entrades a circuit.cat. Com dèiem a l'inici del programa, avui fa tot just una setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va emetre la seva sentència sobre el monopoli de la UEFA i la FIFA en el món del futbol. La justícia va determinar que aquests dos organismes estaven abusant d'una posició dominant i que les seves normes per aprovar prèviament una competició entre clubs com la Superliga són contràries a la legislació de la Unió Europea. Esclar que també hi ha molts matisos més enllà d'aquests dos titulars. Doncs bé, una setmana després, totes dues parts encara se les tenen perquè ara la UEFA ha demanat al tribunal una rectificació del comunicat que es va enviar a la premsa sobre la sentència. Diuen que és inexacta i que la contradiu. De tot plegat, en volem parlar avui uns minuts amb un dels assessors jurídics de la Superliga en tot aquest procés judicial. És l'advocat belga Jean-Louis Dupont, qui va ser també el principal artífex de la llei Bosman ara fa uns quants anys. Senyor Dupont, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Le quería preguntar antes que nada qué le parece y si le sorprende que la UEFA haya pedido una rectificación del comunicado de prensa del tribunal.
Pues a ver, no voy a entrar, no es lo mío. Lo único es que yo no recuerdo una parte que ha perdido claramente en Luxemburgo y que al día siguiente se le ocurre pedir una rectificación de un comunicado de prensa.
Para usted es insólito, entonces.
Pero cada uno hace lo que le da la gana, ¿eh? Y le parece bien. Yo no, ahí no voy a entrar.
Como es la primera vez que habla después de la sentencia, aunque emitió un comunicado horas después de que se supiera, le quería preguntar si le parece que la victoria ha sido rotunda o parcial, como defiende la UEFA, que hay muchos asterísticos. ¿Qué cree que ha ganado rotundamente la Superliga en esta sentencia?
La primera cosa que hay que decir, porque esto hay mucha gente que no lo entiende, es que esta sentencia, dentro de 30 años, todavía estará ahí, intacta. Es decir, esta sentencia tiene una autoridad de cosa juzgada, absoluta, permanente, y de cara a todos. Como la sentencia Bosman. Y una cosa que me ha llamado la atención es que el 15 de diciembre del 95, el día después de la sentencia Bosman, la Gazzetta dello Sport, como titular, tenía "Il calcio grida no". Y aquí el 22 de diciembre, en cuanto a la Superliga, el titular era "Un muro de no". Cada uno recuerda lo que ha pasado con la sentencia Bosman.
Algunos gritos. Está comparando las dos sentencias, digamos.
Es decir, lo que comparo es el hecho de que la sentencia Bosman, casi 30 años más tarde, todavía está ahí. Es que lo que hay que entender es que cuando el TJUE dice "el monopolio FIFA-UEFA sobre la producción de competiciones interclubes transnacional en la Unión Europea es ilegal", cuando dice esto, interpreta los tratados. Es decir, que se supone que lo que ha dicho el tribunal el 21, en realidad ha sido así desde el 1958, cuando el derecho de la competencia, artículo 101-102, y la libre circulación de trabajadores, 45, se adoptaron por los fundadores de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea en la época. Es decir, hay mucha agitación, mucho ruido de momento, pero hay que dejar reposar un poco todo esto, porque aquí estamos a nivel jurídico, insisto.
¿Sí?
Yo no entro en los temas comerciales, políticos, de comunicación, esto es otro tema. Pero a nivel político, perdón, a nivel jurídico,
¿sí?,
todos los expertos, los más grandes expertos en estos temas en Europa, profesores de universidad de primera, pues todos han dicho "el mundo ha cambiado. Ayer una puerta estaba cerrada, hoy está abierta".
Y jurídicamente...
Y se va a quedar abierta. Y... Nadie la puede cerrar.
Y señor Depón,
no va a pasar.
Le quería preguntar, jurídicamente, ¿a día de hoy la Superliga se podría poner ya en marcha? ¿A día de hoy, jurídicamente?
La UEFA, de forma muy... ¿Cómo decirlo? De forma muy... muy listita, dice no, pero es que en esta sentencia el TJUE nos dice que para el pasado éramos malos alumnos, que nuestro monopolio era ilegal y todo esto y tal, pero para el futuro nos autoriza a tener unas reglas de autorización de competiciones. Pero ahí es donde hay que hacer dos comentarios. Uno, después de decir esto, la UEFA dice "y nuestro reglamento del 2022, que adoptaron corriendo unos días antes de la audiencia en el TJUE, cumple con los requisitos del TJUE para tales normas de preautorización". Esto no es así. El TJUE se toma la molestia de detallar de exponer de forma detallada todo lo que estas posibles normas de preautorización, tratándose de una competición que quiere quedarse en el ecosistema. Porque antes, no lo digo yo, lo dice el TEJUE. El TEJUE deja claro que si gente se quiere salir y montarse su mundo, lo puede perfectamente hacer. Entonces, esto es el primer punto. Y no estoy indicando para nada un cualquier rumbo. Estoy diciendo que esto es lo que está escrito en la sentencia. Usted me pregunta la sentencia. Explico. Entonces, después, el TEJUE explica todos los criterios que esta normativa de la UEFA para los que quieren montar una nueva competición, pero quedándose en el ecosistema existente. Todos los criterios que esta normativa UEFA tiene que respetar. Y un ejemplo. El TEJUE dice, en ningún momento estas reglas de la UEFA pueden hacer más difícil para un tercero organizar su propia competición que para la UEFA misma. Es decir, la UEFA, que tiene acceso a unos clubes, no puede tener unos criterios que serían más duros para otro. Y las reglas del 2022 empiezan diciendo cualquier tercero que quiere organizar algo no tendrá acceso a los clubes que puedan participar en la Champions. Es decir, es una farsa. Estas reglas no tienen ni pie ni cabeza.
Y por lo tanto, la conclusión es que se podría montar jurídicamente una Superliga a día de hoy.
Claro.
Jurídicamente.
Sí, la UEFA no tiene. Claro, jurídicamente, claro. Y yo creo que todo el mundo lo ha entendido bien. Todos los esfuerzos de las ligas, de la UEFA, para intentar que los clubes se mantengan fieles al antiguo régimen, pues es la mejor prueba que saben que ahora estos clubes tienen acceso potencialmente a otra cosa.
Y señor Dupont, ¿por qué los clubes, digamos que todavía rechazan este proyecto? ¿Entiende que hay presiones? Usted que ha seguido todo el proceso, ¿hay presiones desde la UEFA? ¿Ha hablado con algún club antes y después de que haya salido la sentencia?
Bueno, se imagina que no voy a contestar a esta pregunta de forma directa. Lo único que le puedo decir, yo creo que ilustrará bastante, según lo que ha salido hace unas horas, si bien entiendo, en la prensa italiana, el reglamento de la Federación Italiana y de la Lega Calcio Italiana para el próximo año, el reglamento sobre la licencia que un club de primera o de segunda tiene que tener, como la licencia UEFA, pero para el nivel nacional. Parece, según la prensa italiana, que tiene una cláusula diciendo que para conseguir esta licencia, el club se compromete a no participar en ninguna competición que no sea reconocida, organizada por la UEFA. Si es así, y soy prudente porque no he visto el reglamento mismo, pero toda la prensa italiana está hablando de esto, esto es una violación mayúscula de la sentencia del TEJUE. En ningún otro sector se le ocurriría una cosa así a un actor del sector.
¿Y qué?
Entonces, si la Liga Italiana, la Federación Italiana, hacen este tipo de cosas de forma abierta, le dejo imaginar las cosas que están pasando de forma escondida.
¿Y
más no puedo decir?
¿Y cree que, por ejemplo, también la ley del gobierno inglés que quieren aprobar de cara al 2024 también va en contra de la sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Ahí es un tema muy distinto. El Reino Unido, claro, ya no es un Estado miembro.
Claro, por eso lo digo.
Bueno, en temas comerciales, pues este Brexit es un Brexit suave, porque hay unos acuerdos. Pero en temas judiciales, es un hard Brexit. Entonces, no voy a entrar en detalle este tema porque es muy técnico, pero está claro que la sentencia del TJUE no tiene la misma fuerza en Barcelona y en Londres.
Y ahí radica un poco, entiendo también...
Pero otra vez, yo lo que encuentro muy interesante, porque esto se puede equiparar a lo de la Liga italiana, si es verdad que el gobierno del Reino Unido o de Inglaterra tiene que adoptar una ley para prohibir a unos clubes de participar en un proyecto europeo, pues será que este proyecto puede atraer
a mucha gente. De acuerdo. Voy terminando, señor Dupont, que creo que también estamos ya fuera de tiempo. Le pregunto una última cuestión. El Barcelona, usted sabe que, bueno, aquí seguimos la actualidad muy a menudo del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona ha dicho que quiere incluso negociar con la UEFA para llegar a un punto de acuerdo. Usted, a nivel jurídico, ¿qué se puede hacer para que la Superliga exista y que la UEFA, digamos, también pueda contribuir en el proyecto?
Yo ahí voy a decir dos cosas. La primera es que la UEFA organiza la Champions League desde, si no me equivoco, desde el 92. La gente piensa que la Champions League es un invento que no ha cambiado. ¿Cuántas veces ha cambiado el formato? Es solo el nombre y la música que no han cambiado. Es decir, una evolución o una revolución es la ley del mundo. Nada se queda parado. Y el otro elemento, porque ahí otra vez no es un tema jurídico, sino más bien político, yo en toda esta aventura profesional, pues he visto que mis clientes siempre han estado a favor de un diálogo con todas las partes integrantes del fútbol. Hasta ahora no han recibido el problema está más enfrente, pero mis clientes siempre han estado abiertos al diálogo. Entonces, si es esto que ha dicho el Barça, pues es lógico, es la continuación de lo que siempre han dicho. Nunca han dicho otra cosa.
Me va a permitir, pero ¿tiene alguna batalla legal más por ganarle a la UEFA en el futuro o ya esta es la última?
Tengo un par más que están todavía en el TJUE, en las cuales habrán audiencias pronto. Pero no vamos a entrar en esto porque si no estamos hablando aquí media horita.
De acuerdo.
Será para otro día. Pero yo creo que son temas que van a completar esta modernización de la gobernanza, porque van a favorecer la negociación de convenios colectivos entre las asociaciones de clubes, las que sean, y los sindicatos de jugadores, los que sean. Es decir, esto es un mundo moderno. No es una imposición que viene de arriba y de fuera de la Unión Europea, sino que son los socios, los jugadores y las empresas, que dialogan para pactar cosas, ya que el Tratado de la Unión Europea lo prevé. Hay un artículo 155 que dice, se puede llegar a unos pactos a nivel europeo y después la Comisión Europea y el Consejo le darán una validez jurídica en toda la Unión Europea. Entonces yo creo que esto va a ser un complemento de lo que haya pasado y que ya es enorme. Pues va a ser nada más un poco la guinda del pastel, pero yo creo que va a ayudar a modernizar todo este mundo.
Y que sea más democrático, que entiendo que es su...
Esto es mire, la gente se focaliza mucho sobre, a ver si la sentencia ha quitado del todo el monopolio a la UEFA o si le queda una cosa pequeñita. Pero el verdadero, la cosa más importante es que esta sentencia le ha quitado su bastón a la UEFA. La UEFA ya no puede pegar. La UEFA no puede utilizar su poder disciplinario para meter miedo a la gente. Y esto la gente lo va a entender poco a poco.
Y
va a tomar un poco de tiempo.
Y lo veremos. ¿Un poco de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo cree?
No, ahí no voy a entrar.
Vale. Lo dejamos en un poco de tiempo.
Sí, porque bueno, la gente, y es normal, todavía tiene que vivir en un mundo del pasado y a la vez imaginar cómo puede mejorar su situación aprovechándose de un mundo del futuro. Y estamos en esta fase de transición y es normal, es normal.
Pues señor Jean-Louis Dupont, muchas gracias por atendernos esta noche y mucha suerte, feliz entrada al año 2024, que vaya muy bien, un abrazo.
Sí, pero quisiera decir una cosa.
Dime.
Yo solo aquí soy un jugador de equipo. Ha habido un equipo jurídico fantástico liderado por la gente de Clifford Chance en Madrid, con una colaboración estupenda con unos abogados en Barcelona. Y entonces, yo ahí no soy ni el número 9 ni el 10. Soy un jugador de equipo.
Queda dicho. Señor Jean-Louis Dupont, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Minuts per sobre de les 11 de la nit, després de començar el programa, amb aquesta entrevista amb el senyor Jean-Louis Dupont, l'artífex de la llei Bosman i ara també molt implicat, com ell mateix ha comentat, en aquest cas, en aquest procés judicial entre la Superliga i la UEFA. A punt per la tertúlia dels dijous, el Joan Poquí. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Què tal? Com has passat les festes? Bé o no, Joan?
Sí, bueno, que acabin ja.
Prou? Sí, ja està, no?
Ja s'ha acabat el bròquil.
Arriba un moment ja que els dinars, els sopars, es cansen.
Sí, sí.
S'ha de dir la veritat. Pintanel, què tal? Bona nit.
Què tal, Gerard? Com
estàs?
A tu et
cansen els dinars i les festes nadalenques o no?
No està malament, a mi m'agrada.
Tu encara vols que arribi el dia 31, l'1 i...
Com que reparteixen tres trams, el primer tram, el segon 31 i després els Reis, hi ha marge per recuperar-se.
Va. I a la meva dreta, el Francesc Latorre. Hola, Francesc, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Ja per al·lusions, ets dels que... Team Poquí o Team Pintanel?
Mentre hi hagi canalla petita a casa, sí, crec que són festes que motiven.
Sí.
Llavors ja quan es fan grans igual ja no. Però, escolta'm, avui he anat a fer un pàdel per cremar una mica els torrons. Estic preparat per dia 31.
Sí? Has guanyat?
He guanyat.
Sí?
Sí.
Però si és en parella, no jugar sol.
Ja. Hem guanyat.
Què vol dir això? Què vol dir?
Està
restant mèrit aquí, pobra.
Marta Ramon, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Tu ets team Pintanel, clarament.
Jo sóc team festes a tope, retrobaments familiars... Sí. El que passa que arriba un moment que agraeixes una mica de detox i comprar alguna verdureta... Ara porto ben bé 48 hores menjant molt de verd, ja.
Però a mi l'únic que m'agrada... Et recuperes pel 31?
Clar, sí. Està fet per agafar una mica d'aire.
A mi l'únic que m'agrada del Nadal és el halà. Tot el que més, el que em fa nosa, les llumetes, el bon rotllo, el bonisme, tot això...
Però no et fa il·lusió veure la família?
Zero.
No és fantàstic, això.
Ja la veig altres dies. Està, només estic content perquè ha vingut la meva filla. Però...
És més, si feu tertúlia el 31 de desembre, convideu-lo, que estarà content de...
Sí, no en fem, però la podríem fer.
El temps ocupat.
No, no, ara el Jalà, vamos.
El Jalà, el Canal Onet...
Clar.
El que faci falta.
Sí.
A veure, d'aquesta entrevista amb el senyor Jean-Louis Dupont, avui que fa una setmana ja, passa el temps, sembla que fos ahir, però en fi, fa una setmana que va sortir la sentència judicial d'aquest cas entre la Superliga i la UEFA, el senyor Dupont, el recordareu, va ser l'artífex de la llei Bosman, ara fa uns quants anys, i feia la reflexió que l'endemà de que sortís aprovada la llei Bosman a la Gazzetta de l'Esport, a la portada, tot el futbol clamava en contra d'aquella normativa. I ell ho comparava també amb portades que han sortit en aquests últims dies dient que, vaja, ell s'ha referit a un titular que em sembla que deia un mur de nos, no? Com tots aquests comunicats que han sortit d'Anglaterra i d'altres clubs dient que això de la Superliga que no s'hi afegirien. I deia, amb el temps ja heu vist què ha passat amb la sentència de la llei Bosman. Volguem també ser optimista de cara al que pot passar amb la Superliga. Us ha convençut el senyor Dupont o no?
Avui encara hi havia algun tuit del senyor Tebas al seu estil
sí.
Chabacano, titllant de innocentada tot el que s'ha dit durant els...
Ha tornat a repetir allò que crec que ja ha repetit unes quantes vegades, que és que la proposta de la Superliga arruïnaria econòmicament els clubs i a les lligues nacionals en un tuit que efectivament ha tirat d'inocentada.
Això que has dit tu, està ben dit, el seu estil d'estimar aquest xabacanisme tan de Tebas. Però el cert és que ha passat una setmana i no ha sortit cap altre club que de manera allò oberta i contundent hagi dit nosaltres ens hi sumem. Tenim el Barça, tenim el Madrid, tenim el Nàpols, que ho va dir una mica amb boca petita, però de la Premier no hi ha hagut cap moviment, ni dels equips ni del govern, d'Alemanya tampoc. Suposo que quan demana temps demana més d'una setmana el senyor Dupont.
No, però... jo crec que fins i tot... Bueno, jo he llegit aquí entre línies que... Ja veus de la Superliga que diuen, això ja la temporada que ve d'aquí dos anys ho posem en marxa. Jo llegeixo d'aquí entre línies el que deia el senyor Dupont amb calma, que potser això no es fa en dos o en tres dies, però que acabareu veient com canviaran les coses.
Jo una setmana més tard tinc la sensació això, que és un pols, una partida de pòquer ara entre Superliga, Florentino, Laporta, UEFA, FIFA, en què d'una manera o altra s'hauran d'acabar de posar d'acord. Jo ara mateix, a la Superliga em costa molt de veure.
O sigui, aquí hi ha un conflicte d'interessos i cadascú escombra cap a casa. Llavors, a partir d'aquí, també es pot entendre la Superliga com un intent de pressionar la UEFA, no? A dir, escolta, ara sí que tenim ja via legal per poder engegar aquest projecte, perquè no ens asseiem, que de fet era un dels objectius de la porta, a parlar amb la UEFA i d'una manera o altra intentar desbloquejar la situació, no? Perquè al final tothom surti beneficiats. Per tant, crec que pot ser interessant la partida de sacs que pot haver-hi ara també en els propers setmanes, mesos o
anys.
O anys, sí.
Doncs jo crec que és inqüestionable. És a dir, el que l'entrevista a Dupont... Anava a fer el xiste.
Et recordes? Sí.
Sabíem que podia passar això.
És que ha sigut molt clar i transparent, és a dir, i és irrefutable. El que diu és irrefutable. I el que diu la sentència és claríssim. Claríssim. I encara ho fa més clar el fet que en un acte de rebequeria infantil la UEFA li demani al tribunal que rectifiqui el comunicat de premsa. Escolta, fill meu, he fet una sentència que és vinculant, que no és una declaració d'un jutge que opina A o B, és una sentència vinculant. Per tant, que tots els jutjats que hagin de parlar d'aquest tema es guiaran per aquesta sentència. És que ho ha dit molt clarament el Jean-Louis Dupont. La sentència Bosman, 30 anys després, segueix vigent. És a dir... Una federació no pot decidir que amb un equip només que les seves competicions només juguin tres estrangers. No, això no ho poden decidir. Això ho feien abans de l'any 95. Des de la sentència Bosman no ho fa. Doncs aquesta sentència que està dient és que es poden muntar tornejos supranacionals fora de la UEFA, i la UEFA no té la potestat, ni la UEFA ni la FIFA tenen la, ni les federacions, evidentment, tenen la potestat de sancionar els equips. Això que ha explicat de la Lega, de la Lega,
això ha sortit avui, publicat als mitjans italians.
Això és il·legal. Això és il·legal. Il·legal. I potser si hi ha algun club que ho porta als tribunals tindrà més o menys, però ho guanyarà. Ho guanyarà, sí o sí. O sigui, és que no hi ha tutia. I la sentència de fa una setmana és claríssima. Claríssima. A partir d'aquí, els clubs que es posin com els doni la gana, però si dos clubs com el Barcelona i el Madrid volen muntar una Superliga amb altres 10 clubs, que ja els trobaran, ho faran. Si és
sí,
un farol...
Però, que si ha de ser una Superliga amb cara i ulls. No pot ser
bueno,
que sigui...
Ja, no sé, el Barcelona acaba de jugar amb el Royal Antwerp, el Shakhtar i el Shakhtar Donetsk.
Bueno.
No sé si és una competició amb cara i ulls o no, però insisteixo, ha jugat amb el puto Royal Antwerp. Entens? Vull dir...
Però ara tens...
I ha perdut.
I ha perdut.
Vull dir, igual va ser com a detall. La Blue, eh?
Sí, amb el Shakhtar.
Aquí suposo que es tractarà també que un cop ja ningú pot... deixar de banda la superia perquè s'ha aprovat i llavors tenen la potestat per seguir endavant amb el projecte. Aquí el dubte és saber el quòrum que hi haurà d'equips, és a dir, jo crec que ara hi haurà la feina feixuga intentar convèncer equips, imagino, perquè s'afegin al projecte
no,
de la feixuga, superia
no. Si hi ha uns calarons, qui són? Si hi ha uns calarons, qui són? Jo l'únic feixuc que veig és que perdin la por a la UEFA. Això és el feixuc, que perdin la por al senyorito UEFA, que si tan tranquil estigués... Per l'altre dia vaig sentir el mafiós aquest del Ceferín, que sembla dolent sembla un dolent d'una pel·lícula de gàngsters.
Del James Bond
mateix, sí. Fa tota la pinta. Dient, bueno, ja veremos esta competició de dos equips, no? Coincidint amb el sistema, el Tebas, que també la va fer, aquesta brometa. Doncs bé, vull veure el... Vull... Per què, si ho té tan clar, per què han de demanar que rectifiqui el tribunal? Però és que també m'ho ha dit el senyor Dupont, que és la primera vegada que ho veu, que no havia passat mai. Ha fet servir la paraula insòlito.
Sí.
Hòstia, si tan clau tenen que no s'apuntarà ningú, si tan clau tenen, no fan aquest gest.
I les pressions als clubs.
Bueno, per això. Els clubs no es donen atrevir. Parlem dels britànics, que per una banda no estan afectats per aquesta sentència perquè estan fora de la Unió Europea.
Això també ho ha dit molt clar el senyor Dupont. Aquest és un dels quits de la qüestió.
I el govern britànic està en contra de la Superliga.
Està en contra?
El govern
està en contra perquè van sortir fa un any i mig, ara farà dos anys, centenars de persones, perquè aquell primer projecte que va anunciar el Florentino Pérez de forma...
Van envoltar els estadis.
De forma irresponsable, de la manera que ho va fer. Era una competició absolutament tancada i era una competició que jugava en caps de setmana, si no recordo malament. Es van dir, hòstia, això és la mort de la Premier, de la Lliga Anglesa, que és l'únic que ens interessa. Per el senyor que se'n va al pub a fotre's la Guinness i a fotre's la cervesa, la pinta del que sigui, li interessa el partit entre el West Ham i el
l'Arsenal, que acaba la... Mira! Entre el West Ham i l'Arsenal, que just acaba de finalitzar.
Toma!
Ha perdut l'Arsenal. I aquest és el Joan Poquí, avui.
Feliç em fa que perdi l'Arsenal.
Sí.
És una de les coses que em fa feliç.
Pots recordar el teu anti-Arsenal, d'on ve?
Que és un club peix bullit.
Què passa amb els Gunners?
Que ve de guai, va de que són guais, de que són guapos, doncs no, doncs toma, foteu-vos, ja està, fora.
Arsenal 0, West Ham 2, victòria del West Ham al camp del que era el líder fins ara de la Premier League, l'Arsenal a 2 punts del Liverpool, segon classificat, Liverpool primer, 42 punts, Arsenal segon, 40, Aston Villa tercer, 39, i quart el Manchester City amb 37. M'ha fet l'assistència al Poquí, que parlava d'un West Ham Arsenal de la Premier, que és el que més li interessen als britànics.
És la Premier. Si la Superliga primera té molts calés, té inversors, hi ha inversors al darrere, i no és incompatible amb la Premier, estic convençut que no tindrà el mateix impacte. I m'agradaria saber l'opinió de veritat dels propietaris dels clubs anglesos. Per això, els anglesos són tots societats anònimes que són propietaris normalment o de milionaris russos, com va ser el cas del Roman Abramovich, que s'ho va vendre, o de milionaris nord-americans. Voldria saber aquests senyors què opinen del projecte de Superliga, que els suposa uns premis molt més alts dels que dona la UEFA. M'agradaria saber-ho. En el moment que si es posés en marxa el projecte i funcionés totes aquestes manifestacions de centenars de persones contra la Superliga, desapareixeria segur, però bueno, això ja es veurà.
Qüestió de temps, com ha dit el senyor Dupont, que diu que ara també està implicat en un altre... Sembla que l'últim ja que té pendent, que milloraria les negociacions entre el sindicat de jugadors i les associacions de clubs. Vaja, que si se'l troben a la UEFA el declararan persona non grata segur, sí. Perquè déu-n'hi-do, tots els, en fi, les batalles judicials que ha tingut el senyor Dupont amb la UEFA i amb la FIFA. Vull que, insisteixo, després d'una setmana ha concedit la primera entrevista en un mitjà de comunicació, el senyor Dupont, que va estar al darrere de tot aquest procés judicial com a consultor de la Superliga. Un quart de 12 de la nit, farem una pausa i de seguida, quan tornem, ens endinsem en l'actualitat blaugrana del Barça i parlem, doncs, de Lewandowski, de Vitor Roque, etc, etc, etc. Ara tornem.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Baix Motor Cupra per unes festes plenes de somnis. Bones festes!
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen. Bones festes.
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com
cuidaràs. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC 1. Tots som
més
1. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
Gairebé per sobre d'un quart de 12 de la nit. Això és el Tu diràs, fent la tertúlia dels dijous, avui amb el Joan Poquí, l'Àlex Pintanel i el Francesc Latorre, i també amb la Marta Ramon. Marta, pendents, de moment, de que l'equip torni a la feina. Això ho farà demà a la tarda. Avui qui ha avançat el seu retorn als entrenaments ha estat, oh sorpresa, Robert Lewandowski.
Sí, i és simbòlic, tenint en compte el que ha passat aquesta setmana, que és l'aterratge de Vitor Roque. Si ahir vèiem Lewandowski exercitar-se a casa amb una màscara d'oxigen, avui l'hem vist entrenar-se un dia abans que ho faci l'equip, que està citat demà a la tarda en el que serà la primera sessió de Vitor Roque amb els companys. Ha estat el mateix Lewandowski, de fet, qui ha penjat les imatges a les seves xarxes socials des de la gespa de la ciutat esportiva Joan Gamper, i després des del club també se n'han fet ressò, però ell ha estat el primer que ha volgut deixar constància que estava treballant ja a la ciutat esportiva. Sembla que l'arribada de Vitor Roque l'està esperonant, sobretot també tenint en compte que porta 9 gols, 8 a la Lliga i 1 a la Champions en 21 partits, amb només 3 gols des del setembre, un d'ells de penal. És la seva segona temporada al Barça i encara té 2 anys més de contracte. L'últim, recordem-ho, condicionat a minuts jugats, i també recordem-ho que el contracte és creixent i que la temporada vinent passarà a cobrar més de 30 milions d'euros bruts. Ara en cobra 26 i la temporada de passar de 20. Abans de començar les festes nadalenques, el seu representant, Pini Zahavi, va reunir-se amb el president Joan Laporta al restaurant Botafumeiro. Allà hi va estar fent guàrdia el Roger Saperes, sí. I quan va preguntar-li a Zahavi pel futur de Lewandowski, va assegurar-li que el polonès es quedaria al Barça.
Ahir Vitor Roque, a terra a Barcelona, i avui Lewandowski, bé, ahir ja, com dius, va dir, que estic aquí amb la màscara
aquesta, i amb Eye of the Tiger,
i Eye of the Tiger de fons.
I avui, el primer en presentar-se a la ciutat esportiva de Joan Gamper. Us sembla casualitat o no?
Sí, casualitat o no, jo crec que l'arribada de Vitor Roque hauria de ser positiva per Lewandowski, pel Barça, especialment per Lewandowski. Tot i que jo crec que els últims partits de Lewandowski a nivell de joc no han estat tan dolents, per mi on hem vist el pitjor Lewandowski ha estat de cara a porteria, on realment ha tingut, recordo el partit de Madrid, el cop de cap del Girona, ocasions molt clares que no és normal que un jugador com Lewandowski, o no estem acostumats a que un jugador com Lewandowski les faci, però jo crec que en el joc i en la implicació ha millorat en els últims partits. Insisteixo en això, sigui una casualitat, jo crec que sí que l'arribada de Vitor Roque ha de fer donar un plus a Lewandowski i a tots els de dalt. I al final és el que sempre diem, no? Que la competència ha de servir per millorar l'equip, i per mi és l'objectiu fonamental i primordial.
No crec que sigui casualitat, i em sembla, coincideixo amb l'Àlex, que és que ha de ser bo pel Barcelona activar Lewandowski, que jo sí l'he vist alguns partits exasperants. També coincideixo que els darrers ha millorat una mica, però home, al Barcelona li fa molta falta que Lewandowski, que és el gran referent en atac. Jo recordo la temporada passada, quan hi havia el debat de si Messi havia de tornar, un dels arguments perquè no tornés era que, home, clar, és que aleshores no jugarà Lewandowski, no? Doncs home, perquè Lewandowski gairebé que hauria estat que hauria sigut millor l'altra solució, no? Però vull dir, necessitem el Lewandowski de la temporada passada, el Barcelona necessita, per tant jo confio, jo no crec que sigui casualitat, crec que el tio ha dit m'haig de posar les piles, i confio que això tingui una repercussió positiva en l'equip.
Jo crec que ho fa molt de cara a la galeria, perquè la gent tingui aquesta sensació de, ei, em poso les piles, vinc abans d'hora a treballar. L'Eye of the Tiger crec que tampoc és casualitat, podia posar aquesta o Tigres, Leones, dos vienes los campeones, i va posar aquesta.
Vols dir que Lewandowski coneix aquesta altra?
Almenys la coneix més gent, aquesta de l'Eye of the Tiger. Però crec que Lewandowski deu estar zero preocupat pel fet de que Víctor Roque pugui traure minuts o el lloc. Jo és que no m'imagino ara que Xavi es pugui plantejar a seure Lewandowski per donar-li l'alternativa a Víctor Roque.
Però, no sé. Ara tu deies, ho fa de cara a la galeria, necessita fer-ho de cara a la galeria? Perquè deia l'Àlex, és un problema d'implicació amb Lewandowski?
Pensa que l'última notícia que tenim abans de marxar de vacances de Nadal és que Xavi li fot una mega bronca a la mitja part. Yeah. A veure si corres d'una punyetera vez. Per tant, potser per fer aquest autolavado d'autorentat d'imatge, Lewandowski diu, ei, estic aquí el primer, ja veureu si correré. Però no crec que estigui directament relacionat amb, ui, ara ve aquest xaval de 18 anys del Paranense i em pot fotre el lloc.
És que no, jo no crec que tingui a veure exclusivament amb l'arribada de Vitor Roque, però és que la fotografia, el còctel, és normal que Robert Lewandowski senti la necessitat una mica de marcar perfil, perquè és
correcte.
Que sí que Vitor Roque d'entrada, un xaval que té 18 anys, que ha jugat al Brasil, que és la primera aventura a Europa, que no sap si el meló sortirà prou madur, etcètera, etcètera. No ha de tremolar Lewandowski, és evident, però és natural que tingui aquesta necessitat, que tothom vegi que està compromès amb l'equip.
Per això et dic que és més una cosa de cara a la galeria que de la cara
si ell,
que pugui sentir ell,
si ell
de por
estigués,
realment.
Si ell estigués al seu nivell golejador i sentís que no hi ha una mica de soroll al seu voltant i tal, no tindria aquesta necessitat.
No, aviam, sí, però i potser que l'agradaria no al 100%, perquè jo crec que ell deu ser conscient de les pífies i les errades i la merda.
Home,
de
clar, sí.
O sigui, de la porqueria de temporada que està fent.
De la mateixa manera que és conscient que Xavi no la seurà.
Bueno, per mi aquest és el dubte, saber si Xavi serà capaç de seure...
Pel que hem pogut gratar, qui ha de tremolar més és estar més cap a la banda, més que cap al mig.
Joao Fèlix.
Aquest sí que crec que pot ser de tremolar una mica.
Però després, intencions que tenen el cos tècnic,
ahir... La Vitor Roque a l'esquerra.
Sí.
És que per mi això ja seria un error.
Ahir vaig sentir...
És que és un nou.
Ahir vaig sentir a l'Àlex Dalmas, aquí, a la tertúlia del Tu Diràs, que deia Vitor Roque, si el col·loques en la posició de Joao Fèlix en aquest quadrat de Xavi, malament. No sé si una cosa és posar-lo a l'esquerra, però que jugui en altres posicions o
però l'Àlex jugui... Dalmas també deia que podia ser
doble punta.
Sí, que ja ho havia fet amb Ansu Fati, però clar, això és solució d'emergència quan o sigui, no és una aposta d'entrada, no penses en Vitor Roque per fer aquesta funció. No,
jo he vist poc a Vitor Roque, però pel que expliquen els que l'han vist més, és nou. O sigui, molts el comparen amb el Suárez brasiler, no?
Sí, com més a prop visqui de l'àrea, millor.
Sí, però té capacitat de desmarcada, diuen capacitat... Ho explicava el de la Mas ahir, capacitat de ruptura. No, no és un nou que viu allí el punt de penal, aviam que me la tiri.
Però que és un tio d'àrea.
Sí, o sea, jo
la figura de Joao Félix no me l'imagino. I després hi ha una altra cosa. Jo crec que són importants aquests mesos, sobretot, per no cremar els xavals. És a dir, que jugarà segur, però per anar amb peus de plom. És un tio que firmarà per 6+1, és un jugador que si et surt bé tens davanter per molts anys, i crec que en aquest aspecte serà un error des del principi no posar-lo a la seva posició natural, perquè ja sabem com va això. I si no comença bé, les crítiques són les crítiques, l'entorn ja sabem com funciona aquí, i el que no pots fer, crec, és ni d'avaluar el futbolista ni d'habilitar-lo psicològicament. I, per tant, com a mínim, al principi crec que és important que el jugador a poc a poc vagi trobant el seu hàbitat dins del Barça, sobretot perquè crec que, insisteixo, aquests mesos, evidentment, ha de sumar i ha d'ajudar l'equip, però que sobretot han de servir perquè s'adapti el millor possible a la propera temporada.
Jo soc molt escèptic, perquè, o sigui, no l'he vist jugar ni 2 minuts, o sigui, no ho sé. Però jo soc molt escèptic de si pot jugar a l'esquerra, de si pot jugar en el quadrat o no pot jugar en el quadrat. Jo, per mi, tal com jo entenc el futbol, un nou és un nou. Ja sigui un nou d'un perfil més estàtic, un Luc de Jong, o un nou més d'un perfil, m'invento, David Villa, un nou és un nou. Un nou, per mi, és un nou. I si tens un nou molt clar, que és la referència, que és Lewandowski, jo no veig com en un 4-3-3 o en un 3-4-3 poden conviure dos nous. No ho veig. Jo veig que poden conviure amb un 4-4-2 del futbol anglès de tota la vida. Això sí que, això sí que ho veig. Però en un 4-3-3 o 3-4-3 com el que vol jugar el Xavi... I, sincerament, a mi em costa visualitzar-lo sense haver vist el jugador. Igual sí que ens sorprèn i resulta que es pot adaptar perfectament a jugar a la banda, o a jugar no tant a la banda però una mica dintre per l'entrivalde, potser sí.
Pel que sabem, no el fitxen pas per això. O sigui, ells volen una alternativa a Lewandowski, volen un nou.
Francesc acaba de dir que el que ha de patir Joao Félix, per tant, jo us respecto molt a tots i entenc el que diu ell. Per tant, dic que jo, que això de que el que ha de patir més Lewandowski, doncs jo, sincerament, no ho veig.
Si el primer que fas, quan arriba Vitor Roque, es foten a la banda, és que hi ha alguna cosa que no quadra. Ja ho dic. O sigui, fitxes a un nou, fitxes un davanter, necessites gol, però el fots a la banda. No sé. Jo, de veritat...
Bueno, aquesta posició de Joao Félix...
Està jugant a l'esquerra.
Aquesta posició de Joao Félix...
Interior, d'extrem, de pivot, de qualsevol...
No, clar, que és important, vull dir... És important també tenir el rol, però jo crec que una cosa... Jo crec que quan es fitxa Vitor Roque, fins i tot es fitxa pensant, ostres, que aprengui de Lewandowski. El problema és que arriba ara aquí, al mercat d'hivern... Ja no és que prengui de Lewandowski, sinó és a veure si aquest tio ens fot més gols que el polonès que està desencertat durant aquests primers mesos.
I és una pressió que és injusta, aquesta.
Home,
una pressió que no sé fins a quin punt li està posant al club.
Home, amb els vídeos d'ahir semblava que arribés...
Jo hi vaig flipar.
Mbappé, Fiorinho.
Jo hi vaig flipar. I crec que és el pitjor que se li pot fer.
Què et va semblar el Tigre allà a Montjuïc?
No, però tampoc... el Tigre em va semblar brillant.
Sí, sí.
L'acció em va semblar brillant. De mentida, no? Suposo.
Sí, suposo, sí. No, però també potser perquè el Barça està necessitat de figures com aquestes que...
Home, el Barça necessita vendre il·lusió,
com sigui.
Il·lusió i al final els futbolistes brasilers sempre tenen més mercat, no?, que futbolistes provenients d'altres països, o no, Joan? No ho sé, eh?
Depèn, si són bons,
sí, clar,
és que si tu fitxes a Ronaldinho, a Romario,
ja,
també a Rivaldo, me'n deixo algun de bo,
sí, Ronaldo,
però tots amb un pas previ
a Europa.
Per Europa. Per mi això és molt important.
Molt, molt.
Clar, si fitxes a... com es deia aquell, el Douglas?
El Keirison, no?
El Keirison, el Coutinho. No, i Neymar, em deixava Neymar. Neymar sense pas previ.
Neymar no va haver-hi pas previ.
Però Neymar...
L'únic que després va venir la traïció.
Però Neymar era un cas, crec que, molt diferent, perquè portava jugant molts anys al Santos com a estrella mundial i a la selecció del Brasil, i diguéssim que allà el futbol professional l'havia tastat, més o menys. Aquest és un futbolista...
No, i Neymar, més enllà del personatge, el futbolista era molt bo. Tenia qualitats extraordinàries.
Se'l va fitxar com amb la idea de que fos el relleu de Leo Messi. Sí, sí.
Era molt bo. Bé, Neymar, les coses com són, després el personatge el va malmetre el futbolista, però era molt bo. Jo clar, després hi ha la cara B dels brasilers. Quants han passat pel filial barcelonista els darrers anys? Vitinho,
qui és? Sí,
és que n'hi ha molt.
I alguns relacionats amb el mateix que porta Vitor Roque.
Com es deia?